Ripollet Ràdio.
Ja fa bastants dies que als mitjans de comunicació es parla d'arribar a acords, de pactar, de trobar punts de confluència o de prioritzar el que ens uneix per sobre del que ens separa, en diferents àmbits i amb objectius ben diversos. En aquest context, comprovem com és de difícil i en molts casos impossible arribar a aquesta entesa, fet que sovint a nivell de carrer critiquem intensament, preguntant-nos com és possible que prevalgui l'interès particular per sobre de l'interès del conjunt i que això faci que no s'arribi a cap acord i que no es pugui avançar. L'Esport Ripoller és un clar exemple. Els nombrosos i importants clubs que el conformem, ni enmig d'una crisi econòmica brutal, no hem estat capaços fins ara de trobar cap punt de coincidència que ens permeti obtenir sinergies i reforçar-nos mútuament. La propera setmana, el nou govern municipal ens presentarà una proposta de creació d'una coordinadora d'entitats esportives de Ripollet que faciliti aquest treball conjunt. Estem des de les entitats esportives disposats a treballar en col·laboració amb altres clubs d'altres esports? Estem preparats? Serem capaços de superar allò que critiquem? Quina proposta ens farà el PAME? Aviat començarem a tenir respostes i us ho explicarem al Parlem de Tenis Taula. Bona tarda, amics de Ripollet Ràdio, de ripolletradio.cat i del Tenis Taula a la nostra vila. És dimarts, 16 de febrer de 2016, són les 7 i 8 minuts de la tarda i comencem l'edició número 30 del Parlem de Tenis Taula en aquesta ja quarta temporada a Ripollet Ràdio. Avui al Parlem de Tenis Taula sabrem com encaren la fase decisiva de les lligues els equips del Club Tenis Taula Ripollet i quines opcions tenen, i farem a la nostra tertúlia un avanç dels tornejos i campionats en els que participaran els nostres jugadors en els propers mesos, alguns dels quals organitzarem a Ripollet. Si esteu preparats, parlem de Tenis Taula.
A Ripollet Ràdio, parlem de Tenis Taula. L'actualitat del Club Tenis Taula Ripollet.
Avui estem amb vosaltres en Josep Cucurella, que es reincorpora després d'un parell de programes, i el que us parla, Román López. Benvingut de nou, Josep.
Bona tarda a tothom. Què tal, Romà?
Doncs molt bé. Bueno, doncs, com sol dir en l'omnipresent món del futbol, els títols i els resultats s'aconsegueixen en la darrera part de la temporada. I pel Tenis Taula es podria dir que ja hem arribat, no?
Sí, estem encara ni a l'última fase, la fase decisiva, com gairebé, per altra banda, tots els esports, ja que, doncs, al principi tot està molt igualat, però a poc, doncs, alguns destaquen per dalt, els altres destaquen per baix, i es tracta d'això, d'arribar amb les millors condicions al final de la temporada.
Molt bé, per sort ara us explicarem, però en principi doncs els equips del Club Tenis Taula Ripollet, déu-n'hi-do com estan mantenint el tipus i lo ben situats que estan, i si us sembla bé comencem per les lligues estatals. Com van els nois de divisió d'honor masculina?
Sí, bé, primer, abans que res, comentar que realment vam començar la temporada bastant bé, en general quasi bé tots els equips, i que afortunadament s'ha mantingut bastant el nivell, s'ha mantingut bastant el ritme, s'han anat guanyant molts partits, la majoria de partits diria jo, i la situació que estem actualment, doncs jo diria que és gairebé immillorable, tenint en compte que la categoria més difícil, com és divisió d'honor de nois, masculina, doncs estem amb el 8è. Si partim de la base que l'objectiu era mantindre la categoria, com ja sabeu tots els que ens escolteu habitualment, juguem amb nois de la casa, amb jugadors fets a casa, absolutament amateur, sense cap mena d'incentiu econòmic ni molt ni res de tot això, vol dir que està actualment amb el 8è lloc, en principi amb una certa avantatge que ens permet mirar, diríem, la part final del torneig amb un cert optimisme, tenint en compte això que dic, que l'objectiu no anava més enllà de mantindre la categoria. Doncs estem en el vuitè lloc de 12 equips, tenint en compte que en baixen dos, vol dir que sembla que la permanència, ja sabem que en el món de l'esport mai hi ha res segur, no? Que fins al darrer partit, a l'últim minut, no se sap, no? Però sembla que ho tenim bastant ben encarat.
Perquè el darrer partit que van jugar el Ripollet amb el Saragossa, doncs era clau per respirar una miqueta, no?
El partit de Saragossa, bé, jugat aquí a casa, però contra el CAI de Saragossa, era un partit molt clau, ja que servia per deixar una miqueta la cua enrere, era un rival directe per mantindre la categoria. Va ser un partit, a més, molt, molt, molt complicat, molt difícil, tot i que vam començar guanyant el primer partit, ens vam posar al final amb un 3-1 en contra, vol dir que no teníem, els jugadors no tenien absolutament cap marge d'error, vull dir, tenien de guanyar sí o sí els 4 partits que quedaven, i afortunadament ho van aconseguir. Van ser partits molt ajustats, molt, molt disputats, es va arribar al doble, el doble realment potser va ser, entre cometes, el més fàcil, perquè d'alguna manera l'equip aragonès, doncs, esclar, al veure que li remuntaven l'avantatge de 3-1 i empatar 3, doncs potser sí que es van desmoralitzar una miqueta, i potser de tots 7 partits potser va ser el més fàcil.
Molt bé, doncs continuem amb les noies de primera divisió femenina de l'autoescola Tachepol Ripollet, que també jugaven l'última concentració uns encontres molt definitius per encarar moltes possibilitats el poder anar a la fase d'ascens a divisió d'honor. També vas estar present.
També vaig anar, es feia aquesta última concentració, l'última concentració disputada, perquè ara en venen d'altres, es va disputar a Balaguer, era molt important perquè també en jugàvem pràcticament el liderat de la categoria. Teníem els ganxets de Reus i teníem el propi Balaguer, que en funció dels resultats que cada un de nosaltres tingués, doncs podia ser el capdavant de la classificació o no. Afortunadament, vam aconseguir guanyar els dos partits, tant el Ganxets de Reus com el Balaguer, i això ens permet, doncs, ser líders de la primera divisió estatal de noies. El partit de Reus, el partit contra els Ganxets de Reus, va ser el més complicat, el més difícil, perquè, com venim repetint sempre, són noies, pràcticament nenes, són noies molt joves.
Les nostres jugadores,
i justament els Ganxets de Reus eren 3 jugadores superexperimentades, vull dir, antigues campiones d'Espanya, amb molts anys de ping-pong, amb molts anys de pala i de pilota. Entre elles, una de les 3 era una senyora, una noia, una dona russa, amb una experiència considerable.
Clar, aleshores, era molt important perquè precisament el Ganxets de Reus és amb l'únic equip que hem perdut, perquè de 10 partits disputats fins ara hem guanyat 9 i hem perdut, doncs, en la primera volta amb el Ganxets. I era important perquè no és el mateix, encara queden jornades, però no és el mateix anar a una fase d'ascens com a primer de grup que com a segon, perquè sempre m'he explicat també l'any passat amb motiu dels nois que si lideres el grup de... com a mínim tens dos possibilitats per pujar. En canvi, si vas de segon de grup, doncs si t'eliminen o si perds el primer en contra, ja no tens més opcions. Sí, aquí era molt important i, bueno, doncs les noies de l'autoescola Tachepol Ripollet ho van aconseguir.
En principi, depenent encara de 2 o 3 concentracions...
2 concentracions que són aquí a Ripollet.
Que són aquí a casa... Uh-huh. Sembla que ho tenim bastant ben encarat. Vull dir, les noies estan jugant molt bé, dominant, controlant molt diríem, tot el que és la pressió, la pressió de l'objectiu. Així com els nois, potser l'objectiu era simplement mantindre'ns, les noies, l'objectiu que teníem, tot i que era una miqueta complicat...
Agosarat.
Sí, agosarat, tenint en compte que havíem perdut bona part, per no dir tot, l'equip més experimentat. Eren noies, com he dit abans, joves, gairebé diríem que nenes. Per tant, era molt agosarat l'intentar assolir altre cop recuperar la divisió d'honor. Però bé, malgrat aquesta pressió, se n'estan sortint molt bé, guanyen els partits amb molta claretat, amb molt de control del joc, en fi, fins a cert punt, una mica, fins i tot, sorpresos nosaltres com a club.
Bueno, aprofitem que estem parlant d'aquest equip doncs per dir-vos que tant el dia 5 de març com el 2 d'abril tindrem les dues últimes concentracions de primera divisió d'honor, de primera divisió femenina aquí a Ripollet, i que les disputarem a l'Institut Can Mas, al gimnàs. Avui precisament hem acabat d'acordar doncs aquest tema, perquè d'altra banda coincideixen en les, on juguen habitualment les noies, doncs els nois també juguen el mateix dia, i hem hagut de buscar una alternativa que amb molta amabilitat i amb molt bona predisposició de la direcció de l'Institut de Can Mas, doncs el disputarem allà.
Sí, sí, ens han portat tota mena de facilitats, disposats absolutament al que fes falta. Nosaltres, esclar, val la pena, jo crec, recordar de les nostres dificultats d'espai. Vull dir, com a club, estem molt ajustadets, vull dir, i afortunadament tenim molts equips competint, de totes les categories, des d'equips estrictament de formació fins a veterans, en fi. Això ens obliga, doncs, a que el poc espai que tenim l'hem de repartir. Per altra banda, reglamentàriament, el local no compleix al 100% les condicions que ha de tindre una pista de tenis taula, no? Tot i que només són dues taules les que necessitem per les concentracions, però, esclar, han de tindre unes mides reglamentàries i, malauradament, el nostre local d'entrenament no les tenim. Per això, doncs, hem hagut de recórrer una miqueta, doncs, a demanar auxili i, com deies, Romà, la direcció de l'Institut de Can Mas ens ha obert les portes i podrem disputar les dues jornades al seu pavelló. Espai, al seu pavelló.
Molt bé, i anem a un altre equip que també ho està fent molt bé i que té aspiracions a pujar i que ocupa posició d'ascens, que són els nois de tercera divisió masculina. Aquí, doncs, col·lideren amb l'Hospitalet, doncs, el seu grup.
Sí. Un dels objectius que tenim com a club és intentar tindre un equip a cada una de les categories estatals, descomptant el que hem dit sempre, Superdivisió d'Honor, que ja és una categoria pràcticament professional al 100%, i que nosaltres ni per filosofia ni per mitjans podem aspirar-hi, ni volem aspirar-hi. Però sí que volem tindre, doncs, a cada una de les tres categories nacionals. I l'objectiu d'aquest any de l'equip de tercera divisió és justament ascendir a segona, amb la qual tindríem, de moment, un equip a divisió d'honor, si es compleixen una miqueta els pronòstics i els resultats, que aquest equip de tercera ascendiria a segona, tindríem encara un forat a primera divisió, però que l'objectiu és que aquest equip que esperem que ascendeixi a segona, a l'any que ve, la propera temporada, doncs pugui fer el salt a primera, amb la qual tindríem divisió d'honor, primera, i això podríem lligar-ho amb la de preferent, que també està molt ben classificat, va en segon lloc de 12 equips, està també en fase d'ascens, amb la qual si aquestes previsions que estem fent una miqueta...
El compte de la lletera.
Tot aquest lligam de resultats, podríem tindre aquest equip a tercera, amb la qual tindríem divisió d'honor, segona i tercera. Ens faltaria el de primera, que intentaríem que, exacte, que en una temporada doncs, aconseguir l'objectiu.
I aquí, ara que parlaves de les lligues provincials, la veritat és que tant... Bueno, ara ho revisarem, no? Però a preferent ja ho has comentat, però a segona A, que tenim dos equips, tots dos estan en posició d'ascens.
Tots dos, sí, sí.
Quan l'equip B una mica, doncs era... Bueno, escolta'm, que juguin a veure com va. Sí que l'equip A sí. tenia aquesta voluntat de pujar a primera, provincial, però realment ho estan fent molt bé tots dos.
Sí, sí. Diríem que, tot i que l'equip B, diríem, seria l'equip més aviat de formació encara, de nois més joves, que encara competeixen, han competit menys i tot, els hi falta experiència, però realment és una sorpresa, vull dir, bé, una sorpresa relativa, no? Però després de moltes jornades, anar en segon lloc de 12 equips... doncs és francament un molt bon resultat.
Bueno, de fet, de 16 partits que han disputat, 13 guanyats, 3 perduts.
Sí, sí,
vull
sí.
dir, en principi, doncs, es presenten sí, sí. també... És curiós, i ens agrada dir-ho, doncs, que si els dos equips de segona poden disputar la fase d'ascens, bueno, esperem que no s'hagin d'enfrontar entre ells.
Aviam.
Però bueno, doncs seria una molt, molt bona cosa.
Sí, sí. Hem de dir que l'equip de A, el de sènior de segona A, no ha perdut cap partit.
Sí, sí.
I n'ha disputat ja 16. Uh-huh. Vol dir que el resultat és molt bo. Vull dir... Després de 16 partits no perden absolutament cap, doncs déu-n'hi-do.
Mm-hmm. Molt bé, i també tenim dos equips a tercera sènior. Aquí sí que un, diguem-ne, que és el que aspira i a ascendir, i l'altre, doncs, bueno, s'està mantenent en un bon lloc, també.
Aquí diríem seria el més previsible. L'equip A... en teoria, doncs, és el ja una mica més experimentat, amb més pim-pom a les cames, i és el que va bé. Va en segon lloc, també està en la fase d'ascens, de moment, i a l'equip B, doncs, lògicament, aquí sí que realment es marca la diferència. Tot i que, déu-n'hi-do, es va defensant bastant bé, va en setè lloc, ha guanyat 5 partits, de 7 i n'ha perdut 7, però bé, ja entra dintre
de
lo previsible d'un segon equip.
Molt bé, i després ja ens queda només per revisar o repassar doncs, el tema veterans. El tema veterans, sabeu que tenim un equip a tercera A i un altre a tercera B, i com van? Com van?
Bé, l'equip A, doncs, bé, potser s'hagués pogut guanyar algun partit més, potser ens ha fallat una miqueta... Tot i ser veterans, la majoria són... inexperts. No són veterans de jugar, són veterans d'edat.
Són veterans en formació.
Exacte. Llavors, en moments clau, potser ha faltat aquesta experiència i s'han perdut alguns partits que es podrien haver guanyat. Bé, estem amb el setè lloc, s'han guanyat 6 partits, se n'han perdut 8, però bé, tenint en compte això que dic, que la majoria de jugadors, per no dir tots, venen dels grups d'adults que han començat relativament ja de grans, vull dir que no són jugadors de tota la vida, doncs està bé. I a l'equip B, doncs una mica de lo mateix. Ha guanyat 4 partits de 10 disputats i bé, en qualsevol cas, en les dues categories he de dir que realment se'ls nota un notable progrés en el seu joc. Mm-hmm. Vull dir, cada vegada d'alguna manera juguen millor, cada vegada saben afrontar més diríem els punts decisius, potser això, els hi falta el punt de gràcia, no? Però se'ls hi nota un progrés molt considerable i molt gran.
Esteu escoltant Parlem de Tenis Taula.
Bé, i una vegada hem revisat i vist com van com afrontem ja doncs la part decisiva de les lligues, s'han produït doncs uns resultats també en diferents. Sabeu que el tenis taula, a part de les lligues, tenim sempre tornejos, campionats i molta activitat, perquè és un esport d'equip, però també a la vegada de individual. I bé, des de l'últim programa doncs hem tingut varios tornejos, i un és l'Open Catalunya, que s'ha disputat la segona fase. Es va disputar el passat 6 i 7 de febrer, i els resultats més destacats, doncs home, vam tenir resultats de veritat meritoris, fins i tot amb alguna final ripolletenca en sí. El sènior B masculí. Com va anar? Com van anar els resultats més destacats, Josep?
Bé, aviam, l'Open Catalunya és un dels tornejos, probablement, si no el més important, un dels més importants que disputem aquí a casa. Quan dic a casa em refereixo a Catalunya, no? Tal com se diu
sobretot, el seu nom. Sobretot perquè aporta molts punts pel rànquing, sí. Que això et condiciona sempre, com sabeu, doncs, tots els tornejos i els campionats de Catalunya.
Són tornejos que els jugadors, diríem, habituals, que pretenen després disputar campionats de Catalunya i d'Espanya, són molt importants, justament per això que diu el Romà, que aporten molts punts. I tindre punts amb el rànquing representa, doncs, a l'hora dels creuaments i la formació de grups, doncs, una certa
avantatge,
diríem. Mm-hmm. Per tant, és molt important el fer un bon paper a l'Open Catalunya. A la segona fase, que es va disputar el 6 i 7 de febrer, el Raül Porta, amb la categoria sènior A, diríem, va quedar segon, el qual és un molt bon resultat. Uh-huh. És un molt bon resultat.
Va jugar la final contra el Xavier Peral, i bé, doncs la veritat és que fer la final en la categoria absoluta A, doncs sí. La veritat és que és important.
Hem de tindre en compte que el Xavi Peral és un jugador que juga actualment a Superdivisió.
A Mataró.
A Mataró, vol dir que és un jugador de bastanta categoria, de molta categoria, vaja. I el Raül, doncs, va fer molt bon paper, va quedar segon, va perdre la final, però bé, és molt meritori ja arribar-hi.
I en el sènior B, doncs, podríem dir una final inèdita.
Una final inèdita contra un, diríem, veterà o experimentat, Julio Andrade, uh-huh. Jugador de divisió d'honor nostra, contra una nova promesa, com és l'Albert Vilardell, un noi molt jove, i bé, es va imposar una miqueta la veterania, però vam tindre la sort de ser una final absolutament ripolletenca.
Molt bé. I a les noies, doncs, com dèiem abans, les noies de l'equip de primera divisió femenina, doncs, quan van a disputar tornejos opens, doncs, també demostren que ho estan fent bé.
Sí, sí. Doncs... tant la Mireia Parató, com l'Aina Mogues, com l'Helena Parente, com la Lídia... ara em sabria greu deixar-me...
La Marina Palomo.
Són noies que estan progressant moltíssim, en tots sentits, amb joc, amb com ho diríem, amb mentalitat mm-hmm. de guanyadora, amb mentalitat competitiva... Cada vegada, d'alguna manera, són més competitives, amb més afany per guanyar, i bé, els resultats són els que són. Vull dir, la Mireia Parató, amb la categoria sènior A, va quedar en primera posició, va guanyar el torneig.
Recordem que són infantils.
Exacte. I quan diem sèniors, ens referim a qualsevol edat.
Exacte.
Vull dir, no... És tal com diu el nom, per altra banda, és un open. Vull dir, aquí participa tothom. Vol dir que guanyar aquest torneig és bastant important. I l'Aina Mogues, seguint una miqueta el mateix criteri de lluita i d'esperit i de superació, doncs va quedar en tercera posició.
Perquè es van enfrontar totes dues a la semifinal.
A la semifinal, esclar, la gran avantatge que tenim de tindre tan bones jugadores és que, lamentablement, moltes vegades ens veiem obligats a eliminar-me entre nosaltres.
Exacte. Bueno, bendito problema, no?
Sí.
Molt bé. I el sènior B femení, doncs l'Helena Parente també va fer...
També va fer tercera posició, amb la qual que el resultat global dels sis jugadors, tres jugadores i tres jugadors, doncs va ser molt satisfactori.
Molt bé, i també del 4 al 7 de febrer, coincidint amb l'Open Catalunya, doncs vam tenir representació del nostre club, tant a nivell de jugadors com d'entrenador, doncs amb la selecció catalana, que sí. Es van desplaçar doncs a Hongria.
Van anar a Budapest, a Hongria, a l'Open Janus Molnar, que és in memoriam, formant part de la selecció catalana. Uh-huh. I va anar el Marc Miró, l'Enric Barceló, i com a tècnic hi va anar el nostre entrenador, el Miquel Arnau. Els resultats també van ser... Aquí ja parlem d'Europa.
Exacte.
Quan traspassem el Pirineu, el nivell canvia, és molt diferent.
Canvia
molt. Per tant, el cas del Marc Miró, que va ser el que va treure millor resultat, que va fer un bronze, el qual, com dic, tenint en compte... que estem jugant a Europa, que estàvem jugant a països de l'òrbita de l'est, amb una disciplina de joc, amb una disciplina d'entrenament molt diferent a la nostra, és un gran resultat. Jo diria que és un extraordinari resultat.
El Marc Miró aquest any, la veritat és que porta una trajectòria doncs, pràcticament al complet, perquè recordem que va guanyar el torneig zonal,
sí,
a Bàscara, i bé, doncs ara després a la tertúlia, quan comentem doncs el que ens queda de temporada, veurem que en el rànquing doncs a nivell estatal està molt, molt ben situat, i aquest any la veritat que ja és segon de Benjamí,
sí.
Segurament doncs hi podem esperar molt, molt bons resultats.
És un jugador que està, malgrat la seva poca edat, està progressant moltíssim, que es pren els entrenaments amb molta seriositat, amb molta professionalitat, quasi bé diria jo, i realment l'esforç que està posant està traient molt bons resultats.
A Ripollet Ràdio parlem de tenis taula. La tertúlia.
Molt bé, doncs com dèiem en l'abans del programa, una vegada hem revisat els resultats i com estan els equips, a la tertúlia avui, com que estem en aquell moment de la temporada de concretar coses, doncs volíem fer una mica un abans de lo que queda de temporada respecte de campionats i de tornejos, que ara sí ja són els que quan acaben pots fer resum de com ha anat la temporada.
Fins ara hem parlat del passat, per tant, hi hem parlat una mica d'història, ara doncs hauríem de parlar una mica del futur, no? Una miqueta aprofitar tot el treball que estem fent al llarg de la temporada, doncs projectar-ho de cara al futur, no? I el futur
és immediat.
És immediat. És ara el dia 19, del 19 al 21 de febrer, doncs el torneig estatal a Valladolid, que hem de recordar que hi van els 48 millors jugadors de cada categoria.
De cada categoria, que s'han hagut de classificar o al torneig zonal o a la repesca que li diuen torneig nacional, que algun dels nostres jugadors doncs, van aconseguir la classificació. Però aquí sí que ja és una selecció important, perquè estan els millors d'Espanya.
Sí, sí.
Aleshores, un any més, des del nostre club, doncs, tenim la satisfacció de que tenim 12 classificats. Que, bueno, no ho hem mirat, no sabem si som dels clubs que més tenim, però no. Devem d'estar dels primerets.
Tenint en compte les dificultats que hi han per classificar-se, tot i que tenim de repetir-ho perquè ho hem dit algunes vegades, que en la nostra, diríem, regió, la regió competitiva, és una de les més difícils d'Espanya, uh-huh. on es concentren els millors jugadors. Per tant, alguns bons jugadors es queden pel camí. Degut a això, tenim de competir amb diríem, quasi podríem dir, l'elit de, exceptuant una mica Galícia i una mica Andalusia, uh-huh. Aquí, doncs, esclar, i ens quedem per la cuneta molt bons jugadors. Però vaja, malgrat això, hem classificat a 12 jugadors, uh-huh. el qual no sé si serem els que tenim més jugadors o no, però segur que serem dels clubs amb més jugadors sí. classificats.
Aleshores, si us sembla bé, doncs farem una mica de repàs, perquè és important veure... també una mica pensant de cara ja als campionats d'Espanya, doncs com està situat els nostres doncs, millors jugadors, els que s'han classificat per aquest torneig estatal. Uh-huh. I bueno, i comencem com amb el mateix que hem sí. acabat l'apartat anterior, no?
Sí, sí. Bé, afortunadament tenim molts jugadors, però és clar, amb el mateix criteri d'abans, els que es classifiquen són sempre també els millors o els que tenen més sort en aquell moment. Uh-huh. I en aquest, amb la categoria benjamí masculí, hem de tornar a parlar del Marc Miró, que és el número 2 del rànquing.
Estatal.
Estatal. Ara parlem del rànquing estatal, vol dir que aviam, és un jugador amb una projecció, tal com hem dit abans, immillorable. Vull dir, uh-huh. si segueix així, tenim un futur campió.
Molt bé, i en Benjamí femení, doncs, en aquest cas, és l'altra cara de la moneda. Una noia que es classifica per primera vegada per un campionat d'abast estatal i que comença doncs, a participar doncs, d'aquestes sortides i competicions amb un nivell més enllà que sí. el propi de Catalunya.
La Míriam Parente, doncs... hauríem de dir que comença, tot just comença a competir amb una mica de seriositat uh-huh. i s'ha classificat amb el lloc número 24, el 24 al rànquing. Si tenim en compte que se classifica en 48, vol dir que no està del tot malament per una noia, una nena, que si no és el primer torneig, poc se li falta, vull sí, dir, sí, que està sí. començant. Per tant, també és una molt gran projecció, molt bona projecció de cara a un futur, jo diria que bastant immediat.
I a la Levi masculí tenim l'Enric Barceló, que està situat en el 14è lloc del rànquing.
Una molt bona classificació... repetim, són 48, està al 14, vol dir que està molt ben classificat, molt ben situat. És un noi també que s'esforça moltíssim per tirar endavant, sacrifica els partits, sacrifica els entrenaments, i bé, d'alguna manera, el que diem sempre, si posem esforç, si posem sacrifici, si posem ganes, doncs normalment també aconseguim resultats.
Molt bé, i tornem a parlar en a l'Evi femení, doncs la Judit Gutiérrez, que no es va classificar per un sol lloc en el zonal, i va intentar-ho en el Nacional d'Alcobendas i ho va aconseguir.
Ho va aconseguir. És el lloc 39 del rànquing estatal, i bé, també és una nena doncs, que lluitadora, que hi posa moltes ganes, molta il·lusió, i va tirant endavant. Bé, com tu dius ben bé, en l'Open per poc, no es va poder classificar, però el seu esperit de lluita i això se'n va anar al Covendes a Madrid i va sortir-se'n amb la seva.
Home, aquí hem de fer que... Ho diem algunes vegades, però jo crec que s'ha d'insistir en que el fet de voler intentar-ho per segona vegada havent d'anar a Alcobendas, jo crec que representa un mèrit, perquè un altre jugador... també pels pares ho dic, la voluntat aquesta de dir, ostres, no s'ha classificat a zonals, és que pues l'any que ve, no? En canvi, amb la incertesa de que pots anar i no classificar-te, evidentment, perquè també van altres jugadors amb les mateixes circumstàncies, no? Jo crec que és meritori el fet de que aquells que pels pèls veuen que no l'han aconseguit tinguin la voluntat d'anar al torneig nacional, intentar-ho i en moltes ocasions aconseguir-ho.
Una de les claus de qualsevol esportista és les ganes de tirar endavant, de millorar. I si un jugador, perquè perd un torneig, no té capacitat de reacció i el proper, encara que sigui de repesca, encara que sigui per intentar-ho, no ho fa, d'alguna manera s'autoelimina, s'autodescarta. Mm-hmm. En canvi, un jugador, en aquest cas una jugadora, no? Però que té la voluntat, diu, carai, jo no me n'he sortit amb una vegada, però crec que me'n puc sortir i ho vaig a intentar-ho. Mm-hmm. I realment l'èxit es aconsegueix.
Molt bé, i en l'infantil masculí tenim l'Albert Vilardell, que doncs és el primer any d'infantil, recordem-ho, perquè hi ha molta diferència entre el primer i el segon any d'una categoria, sí. I aquest primer any doncs, també s'ha classificat per l'estatal en el rànquing, bueno, ara està en el rànquing 34.
Sempre el primer any de qualsevol salt de categoria és important, perquè és clar, ets infantil, però resulta que hi ha infantils o alevins o juvenils, qualsevol categoria és igual, que tenen 2-3 anys més que tu. Uh-huh. Per tant, el salt és important. Clar, vull dir, clar. La diferència, el primer any és un any complicat, difícil i una miqueta amb moltes dificultats per seguir el ritme de...
I de situar-te, no? De mesurar-te una mica com estàs respecte dels que l'any passat ja eren d'aquella categoria.
Sí.
Per tant, en principi, doncs, també el fet de classificat i de ser-hi, doncs...
Amb un lloc que no està malament, el 34è lloc de 48, repetim, doncs no està malament, és un bon lloc.
I bé, i ara entrem en... aquí sí que ho hem de dir amb joia, l'infantil femení, perquè tornem a parlar de les noies de l'autoescola Tachepol Ripollet de primera divisió, però aquí sí que podem dir que no hi ha un altre club a Espanya que tingui 4 jugadores entre les 10 primeres.
Sí. Aquí podem treure pit. Podem fer-nos una miqueta el xulo, no? Perquè doncs tenim la Lídia Rico, que és, ocupa el segon lloc del rànquing espanyol, el rànquing nacional, l'Helena Parente, que és la 6ª, l'Aina Mogas, que és la 9ª, empatada amb la Mireia Parató, que també és 9ª. Mm-hmm. Per tant, com deies, Romà, 4 de les 10 primeres. Vol dir que això, dubto que hi hagi qualsevol altre equip. Vaja, és que només hi ha 6 llocs ja, per repartir-se entre el resto de, de competidores.
No hi ha un altre club que tingui 4 jugadores entre les 10 primeres. Això és molt important de cara a aquest torneig, evidentment, perquè... D'alguna manera, com dèiem abans, els grups i els creuaments, si compleixen amb el seu lloc, doncs d'alguna manera els hi pot tenir una miqueta d'avantatge. Però de cara al campionat d'Espanya és també molt important.
És molt important,
si fan una bona feina ara a Valladolid, perquè podem afinar a nivell d'equip ser l'equip referència del campionat d'Espanya en aquesta categoria.
Per equips ho tenim, vaja, bastant bé, en quant a això. El problema que podem tindre és que potser pel camí ens tornarem a eliminar entre nosaltres.
Bueno, clar, això pot passar.
És possible que malgrat tindre 4 classificades entre les 10 primeres, resulta que entre nosaltres ens fem una mica de sang, però bé, què hi farem? Benvinguda sigui, de tota manera. Clar. I per acabar, doncs, la Marina Palomo, també molt ben classificada, amb el 29è lloc, que és una classificació, doncs...
Bueno, conforme amb aquest quintet, que en principi, allà on van, obtenen sempre bons resultats.
Sí, aquestes noies tenen, diríem, 2 avantatges, crec jo, prescindint del nivell tècnic de cadascuna. Que, primera, s'entenen molt bé, són, diríem, que molt bones... companyes, i a més es motiven mútuament moltíssim. No diria que estiguin picades, diríem, però sí que els resultats d'una motiva a les altres. I això, vulguis o no vulguis, doncs fa que si més no a nivell psíquic, a nivell psicològic, a nivell de superar-se, doncs sigui un gran avantatge.
Jo crec que és molt bona competència sana, perquè el fet de que siguin de la mateixa categoria, del mateix any, i que sàpiguen que, sense dir-ho, a tothom ens agrada guanyar. Clar. Per tant, a veure, és com a les escuderies de la Fórmula 1, no? Sí, que és, a veure, quin és el pilot número 1, número 2? No, tots dos són importants, sí, però entre ells també tenen aquesta,
sí,
rivalitat.
I a més a més saben que en moments determinats tant pot guanyar una com l'altra.
Exacte.
Vull dir que no, una no destaca per sobre les altres i les altres són una mica comparses, per dir d'alguna manera, sinó que tant pot guanyar una com l'altra, com a la següent competició es poden canviar els papers tranquil·lament. I això és important i sa i positiu.
Aquí es veu, això ho veiem molt en la Lliga de Primera Divisió Femenina, que sempre es diu, és que hi ha un o dos jugadors, diguem-ne, que guanyen els punts i l'altre, doncs, fa el que pot. No, és que guanyen molts partits 5-1 i 6-0 perquè les tres que juguen,
sí, sí,
guanyen els seus partits.
Sí, sí, sí.
Per tant, d'alguna manera,
és bo. I que si no juguen aquestes tres que han jugat aquest partit, juguen un altre que quasi farà el mateix paper.
Exacte.
Vull dir que alguna de les que en una jornada determinada no juga, probablement a la pròxima jornada guanyarà algun dels punts que disputarà.
Molt bé, i passem al juvenil masculí, doncs, que tenim el Joan Massip.
El Joan Massip, classificat en 6è lloc del rànquing, també un... El juvenil és una categoria molt complicada, amb molta competència, i per tant...
Molts participants masculins.
Molts participants. És una categoria complicadíssima. Ser el sisè jo crec que és un mèrit i una satisfacció per ell i per nosaltres.
Molt bé, i ja per acabar, doncs, el tema del estatal, doncs, en el sub-23 masculí, el Raül Porta, que també és jugador de divisió d'honor del nostre club,
sí,
doncs està classificat pel torneig estatal.
El 26è classificat, doncs també sub-23, també és una categoria realment complicada.
Són 5 anys de... Sí, hi ha gent que l'últim de sub-23 porta 5 anys de diferència amb,
sí,
el primer.
Sí.
Aleshores, sí, hi ha molta...
Hi ha molta diferència.
Uh-huh.
Està el 26è lloc, doncs és una bona classificació. Potser el penalitza una miqueta a l'hora dels creuaments i a l'hora dels grups i tot això, però bé, és un mèrit.
És d'aquells jugadors que mai han faltat a la cita de l'estatal. Vull
no.
dir que és any rere any, sí. I també això s'ha de valorar molt, que els jugadors habitualment no apareixen un any a l'estatal i deixen d'anar-hi, sinó que quan comences pràcticament tenim l'experiència de que continuem molts anys.
Sí, sí, jo crec que el Raül, ara potser no tenim
sembla
les dades any, aquí sobre la taula,
sembla
no?
que un any va faltar,
sí, però des de Benjamí diríem, sí, sí, que pràcticament el 99,9 d'anys ha estat classificat.
Molt bé, i això que és el futur immediat, perquè és aquest cap de setmana, doncs és l'inici de tota una sèrie de competicions, doncs, que s'aniran lligant fins al mes de juny. I bé, doncs... amb la que comencem després d'aquest estatal, a part, ja hem dit, de les lligues, doncs és la Lliga d'Edat Femenina, que abans es disputava durant la primera part de l'any, i aquest any concentrarà les seves 4 concentracions, valgui la redundància, doncs a partir del mes de març. Aquí tindrem 2 equips, com l'any passat,
sí.
I és una lliga, doncs, que permet a les noies... potser no les que competeixen tant, que també hi seran, sinó a les que venen darrere per formar-se,
sí,
amb la competició femenina, que ja, a part dels campionats de Catalunya, hi ha poca.
Hi ha poca competició femenina i és una competició, aquesta, Lliga d'Edats, doncs això, de formació, sobretot les noies, doncs, que juguen no habitualment amb tornejos una miqueta... de més compromís, no?
Que tenen menys partits de lliga amb la primera divisió i tot això, doncs aquí sí que
es van formant, que potser el nivell encara no ha arribat al màxim, i tenim, doncs, 4 jornades, el 12 de març, el 16 d'abril, el 23 d'abril, i el 14 de juny. Mm-hmm. Són les quatre jornades que també es disputen per concentració.
Exacte. Aquí, aquest any, nosaltres a Ripollet no tindrem cap d'elles, perquè com que és una per província, aquest any estem alternant amb els Falcons de Sabadell, que tenen equip, l'any passat no en tenien, i ho van demanar, i bueno, doncs, diguem-ne que a la província de Barcelona doncs, ho anem alternant. I després ja, al març, comença la sèrie de campionats de Catalunya. Doncs el 26 i 27 de març ja tenim el campionat de Catalunya absolut i adaptat, que aquí hem de mirar el club a veure si podem inscriure algun jugador.
Sí, sobretot,
bueno, a l'absolut tenim dos equips masculins classificats, un femení, que habitualment ja és així, però el tema de l'esport adaptat ens agradaria començar doncs, a portar jugadors que també els tenim al club.
Sí, ja fa 3 anys que estem d'alguna manera treballant amb aquests jugadors i vaja, creiem que probablement els hi ha arribat el moment i ha de fer una miqueta de salt endavant i intentar, si més no, per participar-hi, vull dir, la satisfacció de participar, de prendre part en un torneig, amb gent diferent, no les cares que estan acostumats a veure, i estem intentant, aviam si ho aconseguim.
Molt bé, i després del Campionat de Catalunya Absolut, el 21 i 22 de maig hi ha el top estatal, que aquí sí que van els 8 primers de cada categoria a enfrontar-se tots contra tots. Aquí, bueno, ho parlàvem en la categoria, depèn molt del resultat que tinguis a Valladolid. Clar. Per col·locar-te entre els 8 primers.
Clar.
I aquí, doncs...
Aquí ja bueno, parlem ja... de la crem de la crem.
Exacte.
Vull dir, esclar, una selecció de 8 jugadors per categoria i ja és una selecció molt, 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 molt rigorosa. Veurem si tenim sort. El proper programa probablement...
Ja ho podrem dir,
aviam com ens ha anat i podrem valorar una miqueta els resultats obtinguts.
I molt bé, i després ja comencen cap al maig els campionats d'edats amb el Benjamí, que es farà doncs, el 28 i 29 de maig.
Esparreguera. Jugarem a Esparreguera.
I el 4 i 5 de juny doncs, tenim la cita que, bueno, ja diem anual...
Clàssica, sí.
Perquè és el 5è any que organitzem el Campionat de Catalunya a Ripollet, a l'Evi Juvenil. I bé, doncs com cada any ja començarem d'aquí un parell de setmanes a preparar-ho amb
sí,
tot
sí.
el carinyo que fem sempre, no?
Intentarem, com sempre, trobar col·laboració, comerços, entitats...
Des d'aquí ja podem fer una crida que tothom que vulgui,
exacte.
Per poc que sigui, col·laborar amb l'organització del Campionat de Catalunya, doncs serà benvinguda l'ajuda que ens puguin facilitar.
Sí, hem de dir que editem un petit butlletí, que intentem fer-lo amb bastant de gust i amb bastant de professionalitat, on intentem doncs, trobar algun anunciant que col·labori amb nosaltres, en fi, per donar una miqueta més de vistositat al torneig. Sempre, a part del tenis taula, sempre procurem, i cada any ho hem aconseguit, obrir-ho a alguna entitat del poble, vull dir, siguin gegants, sigui balls de gitanes, sigui el patinatge...
La batucada...
Intentem que a part de pròpiament... la pràctica del tennis taula sigui un espai obert a alguna entitat. Tampoc podem obrir-ho molt perquè els horaris són molt, molt estrictes i molt limitats, però bé, ens agrada obrir-ho a diferents entitats del poble.
Molt bé, i després del Campionat de Catalunya a Ripollet, doncs ve a Reus el infantil i sots 21, que és l'11 i 12 de juny, i concluïm aquesta temporada doncs, amb els campionats d'Espanya que, sorpresa i que bé, doncs aquest any són a Blanes. Per tant, sí. Del 17 al 26 de juny. I aquí sí que, d'alguna manera, ens facilita molt el poder inscriure pràcticament a tothom del club.
Clar. Un dels hàndicaps que tenim segons on es disputa el campionat d'Espanya són les distàncies. I, vulguem o no vulguem, la distància encareix el pressupost i encareix el desplaçament a les famílies. Són molts dies, tot i que sempre intentem trobar l'allotjament més econòmic mentre sigui mínimament acceptable. Tot i que intentem trobar els viatges més econòmics, la manera de viatjar més econòmica, clar, 10 dies fora de casa té un cost, té un cost. Afortunadament aquest any no hem d'anar ni a Antequera, Andalusia, ni a Galícia, com els últims anys ens ha tocat. Ho tindrem a prop de casa i això, vulguis o no vulguis, ens donarà l'oportunitat de que més jugadors puguin prendre part d'aquest campionat.
Aquí hem de dir que a nivell de precisament de jugadors facilita molt el tema tenir-ho a prop, perquè sí que és veritat que a determinats nivells, encara que ens agradaria que anessin tots, dir-li a un pare que es desplaci 5 dies o 10 dies a Antequera quan el nen acaba de començar a jugar...
I saps que les possibilitats que té de guanyar un partit, no el campionat d'Espanya... No,
un partit
de classificació són bastant limitades, sap una mica de greu.
Per tant, aquest any l'expedició es preveu nombrosa de jugadors del Club Tenista de la Ripollet cap a Blanes, i a més si podem fer-nos un banyet a la platja ja serà...
Sí,
serà la bomba. Molt bé, doncs acabem aquí el nostre programa d'avui i esperem que tot això que falta doncs us ho puguem anar explicant. Bé, amics del Tenis Taula, fins aquí el Parlem de Tenis Taula d'avui. En Josep Cucurella i el que us parla, us agraïm la vostra atenció i esperem que us hagi agradat el programa. Una edició que ha estat possible una vegada més gràcies al comandament tècnic del Jordi Puy. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa el proper diumenge i descarregar-lo sempre que vulgueu a Ripollet Ràdio. Des de les zones de Ripollet Ràdio, el 91.3, i en nom del Club Tenis Taula Ripollet, us desitgem que acabeu de passar molt bé aquest febrer i us esperem al següent programa, que serà el proper 15 de març, us esperem.
Sí, encara falta una miqueta pel maig,
ja. Ja volia acabar la temporada.
Sí, no, encara ens queda una miqueta. Bé, gràcies per la vostra atenció i bona nit a tothom.